Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils tenim la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, en Narcís Clavé i en Pasqual Dusó. Molt bon dia als quatre.
Molt bon dia.
Com ha anat aquest cap de setmana? Amb aquestes temperatures gairebé primaverals. Avui les previsions del temps diuen que a Sant Cugat arribarem als 25 graus.
Sí, però aquest dematí estàvem a 7 graus i aquestes diferències són terribles.
Sí, se't nota la veu. No sé per què ho dius, perquè deus estar refredada, no?
Sí.
Aquest dematí devia ser abans de sortir el sol, perquè surt el sol la temperatura es dispara.
No, però el termòmetre no el tens al sol.
Depèn, pots. Però clar, vaja...
Ja més per la temperatura a l'ombra.
Però, bueno, de tota... No, però es calenta l'aire.
Sí,
es calenta, home, i puja de seguida. Home, i si no mireu ara al dematí amb el cotxe, quina temperatura em marca el cotxe, no ho vull mirar, però segur molt més, perquè ho noto.
Però el que es queixa la Maria és la diferència de temperatura, la diferència tèrmica entre la nit i el dia, que a vegades pot ser 23
pues no
i 24 graus de diferència.
Maria, no sortis tant d'hora, no surti el sol, tu no surtis.
A mi em sembla un temps
magnífic. No pot venir a la ràdio.
Em sembla un temps magnífic de temperatura, de tot. Vaig passejar pel bosc, es veuen un munt de
porcs senglars.
No,
no n'hi ha aquesta. Vegada, jo
sí,
no
n'hi he vist. Jo l'he vist de viu en viu.
Però sí, jo molts, però ara...
És una d'allò molt florida. Jo crec que és un temps magnífic, aquest.
Bueno, jo segueixo parlant. Sí, però precisament vaig sortir a donar un vol i tal, i vaig fer el camí, aquest que hi ha la riera, aquesta que porta cap a Cerdanyola, que sempre, almenys recordo, amb aigua, i l'altre dia estava molt eixuta, estava sense aigua. Aleshores penso que és fantàstic que faci bon temps, però també demanaria una mica de pluja, perquè si no, mira, els incendis ja han començat, eh?
Hi ha una dita en castellà que diu: marzo ventoso y abril lluvioso hacen un mayo florido y hermoso.
Oi.
És a dir, que el que s'ha d'esperar... Home, el que s'ha d'esperar del mes de març és que faci vent, i el que s'ha d'esperar del mes d'abril és que faci pluja.
No te la pots aprendre en català, aquesta dita?
No, home, podria aprendre'n de moltes maneres, però ho vaig aprendre així.
És que les dites n'hi ha poques de catalanes.
Sí, home, no, que ja n'hi ha. Ja.
És però una mica estrany, no?, que ahir, per exemple, a les 7 de la tarda a Barcelona, que jo hi era, bé, òbviament hi havia llum de dia a les 7, i que estava suant, no?, caminant pel carrer, i suant, però i sense anar gens abrigat, vull dir que amb camisa i una jaqueta ben fina, era suficient per suar, i això, i entrar als ferrocarrils de la Generalitat amb l'aire condicionat i endur-se la calipàndria a casa.
Aquest és el perill, perquè la calipàndria que tinc jo va ser resulta d'això, d'anar passejant cap a Torreblanca i una suada impressionant, i després entres en un lloc on l'aire és fred i ja està, ja l'has enganxat.
Ahir però vespre, bueno, a quarts de, no sé, quarts de nou, les 8, quarts de nou, 17 graus i mig. 17 graus i mig?
Sí, sí.
Vull dir, vaja...
I a Valldoreix?
Oh, Valldoreix és un centre bastant humit,
sí.
I jo vaig passejar poc per allà mateix, i bueno, vaig trobar una temperatura molt agradable per passejar, i sortir a passejar el gos i la dona, els dos.
O ells es passegen, no, a tu.
Ells es passegen a tu.
Parlant de porcs senglars, que heu comentat, la Generalitat està reforçant la senyalització a les carreteres que envolten la serra de Collserona arran de l'increment d'accidents provocats per senglars. Són indicadors de la presència d'animals salvatges a la zona, que s'han ubicat en els trams on s'han produït més incidents, entre ells especialment la carretera de la Rabassada.
Sí. Jo que no entenc és perquè no obren la veda de caça als caçadors. Obren totalment lliure i que cacin els que vulguin.
Perquè per allà passeja molta gent, i és un perill, que hi hagi caçadors per allà.
Que no cacin alguna cosa més, vols dir?
Sí. No, a veure, pues... jo m'he trobat en època de caçadors a fa anys, en allà, al Collserola,
sí.
I és un perill, la veritat. Però, a veure, és evident que són animals que si els cacés algú... No n'hi hauria.
Té que haver un sistema per, igual que els gossos abandonats, hi ha gent que funcionaris que els recullen, doncs això
és boníssim, el senglar. Ja no sé per què no el comercialitzen.
Fer un civet.
Li trinxen tots els grins i fan moltes malures els porcs senglars.
El pitjor és que hi ha gent que els dona de menjar,
I aleshores van organitzar uns quants que deuen ser aficionats a l'arc per matar-los amb arc i fletxes. Perquè, clar, perquè per matar-los amb posta o amb escopeta, hi ha masses cases massa a prop i no es permet disparar. I llavors, amb arc i fletxa, sí.
Saps quan és perillós el senglar, quan està ferit?
Ja, bueno, jo no ho sé, suposo que tenen punteria.
Jo he vist que a l'inici de la Rabassada, precisament ahir ho comentaven en tornar a casa amb el meu marit, potser fa un mes... que jo no em veig. I normalment jo n'he vist estar per al carrer de casa, sí, sí, corre, sí. Bueno, baixar uns home, veïns
costat,
dient, obre'm la porta, que baixen al senglar.
Jo n'he vist davant de casa meva.
Bueno, llavors, sempre, moltes vegades, fins i tot, atravessant la carretera, sí, allà hi havia un pas com de la riera i atravessava la carretera. I alguna vegada, fins i tot, havia avisat a la policia a veure'n algun ferit o alguna cosa. Però ara fa qüestió d'un sí, mes i escaig que no em veig. És més, hi havia com una família, hi havia una mare amb els seus jabatos, no sé com es diuen en català.
Corrions, sí.
Doncs corrent per allà. I ara aquesta família de, que eren habituals de la zona, no els veig. Fa dies que no els veig.
Deuen haver emigrat.
Pobrets.
Ara, la pregunta és, jo crec que això s'ha estat per una superprotecció dels ports senglars, perquè això deu fer 20 anys que passa, o 10 anys o 15. No sé com anirà allò dels ossos de la Vall d'Aran. Vull dir, perquè, o sigui, aquestes coses així una mica forçades, no sé si tenen massa bon fi, però bueno. Només és una reflexió.
No, perquè el gos del Pirineu és una repoblació que ja existien, i els caçadors i el que fos els han anat mimant. Però, en canvi, el d'aquí és una zona molt urbana, ja, i crec que, inclús per als estudis, hi ha més ports senglars dels que per àrea o superfície necessita, va, o poden viure. I llavors estan baixant a centres urbans, i crec que això ho han d'evitar-ho.
Busquen les escombraries, sobretot, sí, perquè els generen, doncs, la
bueno, és com les gavines, que les gavines menjar. Em sembla que van fins a Manresa a buscar menjar. Clar. Abans la gavina era un animal marí, i ara van baixant d'escombraries.
Ara a Barcelona s'ha prohibit inclús el donar menjar als coloms. Inclús a la plaça de Catalunya, que quan era petit tothom havia donat menjar als coloms.
Caspa, aquells.
Però això és lògic, escolten, aquests animals sí, no poden ocupar l'espai urbà.
Sobre els coloms, de tant en tant, aquí l'Ajuntament de Sant Cugat fa, diguem-ne, entre cometes, ho explico bé, caceres de sí, coloms, perquè també la població incrementa exacte, ràpidament, i o entres a intentar-ho aturar o et pots trobar un problema de
salut.
De salut, bàsicament, perquè són animals bruts.
Però s'ha... És complicat, o sigui, aquestes caceres que organitza normalment la Diputació en els ajuntaments, no s'ha trobat encara la manera més adequada d'eliminar-los. I, de fet, a veure, un exemple que no és d'aquí, és d'Escòcia. Allà les perdius i els conills, com que està prohibit caçar-los a la zona de dalt de Highlands, és horrorós, és que passes amb el cotxe i no n'atropelles 10 perquè vigiles. Però
jo
si
sento
obres
molt,
la
però
porta,
a mi
em
sap greu. A mi em sap greu que es matin animalets.
Sí, esclar.
Sí, bueno, però...
Ells també, aviam...
tanta qui, fam que hi ha en el món.
Ja, qui ha invadit qui? Vull dir, tot plegat Collserola, potser no hi ha depredadors naturals, sí... però ho sento molt.
Si hagués de predador natural pel port senglar, potser hauria de posar lleons i tigres.
No, estic d'acord. O sigui, i penso que alguna cosa s'ha de fer, però a mi em sap greu. I jo, si trobo algun animal ferit, jo el rescato.
Si trobes un port senglar, no el rescatis.
Compte ferit és quan fan mal,
Bueno, i amb els ports senglars el que faig és trucar a la policia quan n'hi vist ferit, Però perquè alguna cosa s'ha de fer, no el pots deixar allà mig mort a la carretera, L'animal agonitza, no el pots deixar, imagina els cotxes passant ni per sobre.
Parlant d'animals, aquest cap de setmana hem parlat amb el Cau Amic, que s'encarrega d'acollir gossos, i ha explicat que han hagut d'incrementar les cases de particulars per cedir els gossos, perquè hi ha hagut un increment també de gent que dona o abandona els animals.
Això sí que és greu.
Hi ha 50 animals que resideixen al Cau Amic, que fins aquí doncs entra dintre les seves possibilitats, però han hagut d'incrementar les cases externes on deixen els animals fins a la vintena, perquè es troben doncs, que hi ha cada vegada més abandonaments o gent que els dona perquè no es veu capacitada per cuidar-los.
Però aquí sí que cal fer una campanya pedagògica, diria jo, perquè arriben els Reis i als nens sí, els hi fa molta il·lusió tenir un animal a casa. Però aquell animal vol dir que tots els caps de setmana t'has d'estar pendent de l'animal i t'has d'estar per ell i els has de posar aigua i els has de posar menjar.
Els caps de setmana i els dies de cada dia.
I els dies de cada dia.
Jo diria, clar, cap animal sortiria de la botiga sense el seu xip, la seva identificació i de qui és. I aquell, llavors no el vulgui el manteniment fins que visqui, vull dir, paguessin. Això sí, ho tinc claríssim. Perquè que paguessin el seu manteniment fins que l'animal visqués amb condicions.
Perquè no es poden sacrificar ara els animals.
No.
Abans se sacrificaven, sí, després va entrar una llei en
els lleons vam de menjar, i els lleons del zoològic.
Escolta,
hi ha molta gent, molts animals que moren, naturals, i poden donar aquest animal.
o sigui, però aquests també, si els electrocutes sense patir, i els hi dones els lleons, tampoc passa gran cosa.
Mira, perdona.
Si els hi dones senglars, tampoc.
Tampoc.
Si has conviscut amb algun animalet, si alguna vegada has tingut algun
casat.
Animal... Bueno, i això... això
estic casat i tinc un gos, vull
això
dir.
Això no treu una cosa. Doncs, mira, costa molt, eh? Vull dir, tenen sentiments i pateixen... Per
no,
tant...
però, a veure, si tu compres un animal perquè el compres, tens raó, has de mantenir-lo fins que se't mori.
Exacte.
Vale? Perquè és una voluntat teva de comprar un animal. Els animals que hi ha per la muntanya no és voluntat teva.
Exacte.
Que estiguin per la muntanya.
Els han abandonat, generalment els han abandonat.
Els senglars no els han abandonat.
Els senglars no, jo parlo dels gossos.
A veure, jo crec que són dos casos completament diferents, no? Si tu compres un gat, un gos o un lloro, l'has comprat tu.
Ja tens responsabilitat.
Ah.
Parlant de lloros, no és el mateix, però, per exemple, aquí a la cruïlla de Carrer Gràcia, amb el Rambla del Celler, hi ha aquella casa que té...
Les cotorres argentines.
Allò és horrorós, jo no podria viure allà.
Però això, no sé, de vegades també sentim els sorolls dels cotxes.
No.
A mi m'agrada, doncs, quan jo passo allà, m'estic una estona, ja sé que ets i barri.
Quan passis per allà, digues-hi a les cotorres que se'n vagin.
Exacte, escolta,
sí, a mi no em saben greu.
No, tens dret al silenci, tens dret al silenci.
Jo passo per allà i de vegades m'estic una estona, penso, és fantàstic si me n'anés a
un país tropical. Passes un moment i et fa goig, mira, sentir també trons a vegades t'agrada, però si cada dia sentissis el ferrocarril, cada dia arriba
pues, mira, alguna vegada sento el ferrocarril de lluny i estic dormint i sento el xuc-xuc-xuc-xuc,
sí, t'agrada
i
molt.
De veritat
clar,
sí que m'agrada, penso
bueno,
que
però
bé que
si sí. Sentissis cada dia
i
al costat de l'orella...
Les campanes de l'església m'encanta. Perdona, hi ha sorolls que a mi m'agraden, em recorden determinades coses i em posen en una situació
Lourdes,
agradable.
Això de tant en tant estàs sentint-ho, però que tinguessis les cotorres a casa teva, al jardí de casa teva, evidentment que jo faria alguna cosa per erradicar aquestes cotorres.
El cervell discrimina els sorolls. Hi ha gent que té tot la televisió tot el dia engegada i no li molesta. I en canvi té tot el soroll tota l'estona.
El maig de l'any passat vam fer un reportatge des de coat.cat, que els recomano que el recuperin, que parlaven de les espècies animals i vegetals invasores a Collserola, Sant Quat i a Collserola. I teníem, òbviament, el mosquit tigre, que fa temps que ens acompanya.
Sí, aquest sí és agradable.
Les cotorres argentines, sí. El rossinol japonès i també la canya. La canya, que nosaltres veiem a molts llocs. I
no sé què és la canya.
Però és que la canya abans es feia servir.
Què és la canya?
Perquè tots els sostres...
Les canyes.
La canya.
Els paletes feien servir la canya perquè els sostres...
Clar.
I per tant, ja van haver
durant
molts anys.
I els camps, i les tanques.
És ara que no es fa servir la canya, i com que no es fa servir...
Ha proliferat.
Clar, creix.
I el que és cert és que és absolutament invasora, perquè les arrels van per sota...
Això passa inclús amb els de bambú, eh?
Sí,
la canya de bambú. La canya de bambú costa molt erradicar-la. Jo vaig plantar una vegada a casa, i per treure-me-la... Les arrels va ser horrorós.
La canya, a més, explicaven en aquest reportatge que causa diversos problemes a la biodiversitat perquè es menja l'espai per a les altres espècies i, a més, és un molt bon refugi per a les rates, que també si creixen en excés...
I tapa la circulació de l'aigua de les rieroles. Sí.
El recomano que recuperin el reportatge. Escolti, parlem de política. Avui tenim un ple municipal amb diverses mocions dels grups municipals. Per exemple, es tractarà el suport al comerç local, l'adhesió al manifest del 8 de març, el Dia de la Dona. Però a mi m'agradaria tractar una moció que porta el PP, que a més té, diguem-ne, una lectura més enllà del nostre municipi. El PP instarà l'Ajuntament a no cedir el padró a la Generalitat si les dades es fan servir fora de la llei. La moció popular arriba en ple debat, com es poden imaginar, sobre la possible cessió d'aquestes dades al govern català per a la consulta del 9 de novembre. La moció popular demana al consistori que no faciliti les dades al padró per organitzar la consulta i el PP subratlla que només el govern espanyol té la competència per autoritzar consultes populars per via de referèndum, una capacitat que els populars neguen a l'executiu català, tot i que aquí també hem de remarcar que estem pendent de l'aprovació de la llei de consultes catalanes a l'hemicicle. És a partir de les 7 de la tarda i és una moció que a més té doncs, aquesta doble lectura, local i nacional. Què els sembla aquesta possibilitat de cedir o no cedir el padró a la Generalitat en cas que el 9 de novembre finalment puguem anar a votar?
Bé,
qui dispara, políticament parlant?
Jo com vulgueu.
Jo crec que el padró, l'Ajuntament estan obligats a cedir-lo. L'única cosa que s'agafa en el PP és que, o sigui, els padrons s'ha de cedir a qualsevol administració. Inclús hi ha hagut exemples de que s'han cedit per la policia, s'han cedit per moltes coses. Si verdament el padró es fa servir per un assumpte que és il·legal, com per exemple poden dir és la consulta, la consulta no, el referèndum, dius bueno, però és que com amb la llei de consultes que s'està estudiant al Parlament i que sortirà aprovada, la consulta sobre l'assumpte de Catalunya, el procés, serà totalment legal dintre de la legalitat catalana, per la qual cosa els ajuntaments, segons un informe que van fer els tècnics de l'Ajuntament, que són els secretaris, van fer un informe dient que era obligatori cedir
que acabi.
Ara, jo sé que el Parlament del PP pues, dirà el que digui. Escolta, és una cançó fadosa i l'han de suportar. Bueno. L'han de suportar fins que el dia que diguem prou i el PP, en comptes de dir PP, no sé, es transformi en un altre partit o partit de dretes. PPC, sí, bueno, però ha de ser d'una altra manera.
Sí, jo el que volia dir és que m'imagino això de que podran fer una llei de consultes tal i qual i el govern central doncs la podrà portar al tribunal per si creu que és possible o no és possible. Per tant, hi haurà un marc legal en el que ens dirà si això és correcte o no és correcte. Si és il·legal, a l'Ajuntament, segons la llei de protecció de dades, no em pot donar les meves dades al primer que les demani, sigui la Generalitat o sigui. Per tant, en el cas que ho faci i si és il·legal, tots aquells que, diguem-li, ens acollim aquest dret, el que podríem és denunciar l'Ajuntament per no protegir-nos les nostres dades.
Més opinions.
Bé, jo crec que estem, evidentment, davant d'un tema polític i no tècnic ni legal. Dic que no és ni tècnic ni legal perquè realment no atenta contra la intimitat. Tota vegada que l'Ajuntament i els ajuntaments tenen una obligació de facilitar el padró i per tant no atenta la intimitat i cada cop que amb unes determinades condicions i és un tema tècnic perquè l'Institut Nacional d'Estadístiques té exactament les mateixes dades. Exacte. Per tant, no és un tema tècnic sinó que és un tema polític. D'on plora la criatura? I crec que faig una distinció entre el que és el padró i el que és el cens. A veure, el cens electoral és, suposo, les persones que tenen més de no sé quants anys, que fan no sé quantes coses, i no és realment... El padró directament no el pots traduir a votar a les urnes. I llavors has de fer el cens electoral. Llavors, facilitar el padró, els ajuntaments tenen una obligació de facilitar-lo. El cens, elaborar el cens, llavors sí que crec que això ha d'entrar dintre d'alguna... Però penso que entrarà dintre de la nova llei electoral catalana. I quan entri dintre de la nova llei electoral, els ajuntaments no tindran més remei com a obligació que complir aquesta norma.
Però els cens els tenim tots els partits polítics, perquè cada elecció ens donen tot el cens.
Canvia, hi ha gent que s'ha fet un habitatge, gent que s'ha mort,
20 persones. Molt bé, poden canviar 20 persones, 30 persones o 100 persones.
Però no pots mantenir-los, vull dir...
Com que no pots mantenir-los?
Tu tens una informació... No es poden guardar informacions d'aquestes si no tens el consentiment i tal, vull dir...
En 4 anys poden ser gent que arriba a la majoria d'edat, gent que se mor...
No es poden fer
gent que s'ha canviat de padró,
no
s'ha anat a viure a Puigcerdà, per exemple...
Que sí, vale, però...
El 80% veure, és correcte, però estic, no el 80%.
Estic d'acord amb el Pasqual, amb que tu vas a l'INE, que depèn de qui depèn, i te'l dona.
Clar.
Per tant, a veure, és posar a les cordes a uns partits polítics perquè es posin en evidència o no, contrari.
Suposo
vale?
que és per definir-se políticament.
Bueno, però és una patotxada, francament.
Ja seran patotxades, però tenim un marc legal.
Què votaríeu si fóssiu regidors?
Home, com que votaria? No, el que passa
sí
és...
Sí o no a la proposta del PP?
Jo,
no, ho dic per aclarir-ho.
Si és en contra del PP, sempre en contra.
Home, però això, si el PP digués que ens convida, no sé, alguna cosa que t'agradés, votaries encara en contra
és
si fos el PP?
És que no m'hi he trobat mai amb això encara.
Ara, jo ara crec que la moció, no sé si li he entès bé quan tu has parlat,
digue'm.
Has dit si s'estava fora de la llei, o sigui... No
sí, estàs fora de la llei.
Realment crec que ha de ser legal. I serà legal.
El redactat...
És a dir, potser votaria políticament que no, però tècnicament crec que sí, que si estàs fora de la llei no pots fer...
Home, el Partit Popular, ara estic buscant la notícia perquè l'he perduda, cosa de la tecnologia, advertia que la sessió, segons ells, podria comportar penalitzacions als funcionaris que facilitessin les dades. Ho dic.
És el que t'he dit, tu muntes una denúncia a l'Ajuntament i llavors qui ho pagarà tot això? La responsable a l'Ajuntament?
Jo dic el que diu el PP, eh? No sóc especialista jo en dret, eh?
Però és que no és cert,
això. I aquest Ajuntament ha d'anar contra l'Ajuntament i aquest Ajuntament ha sigut elegit democràticament pel poble. Té la majoria del poble.
Per complir la llei.
Per la mort de Déu, la llei. Ja n'estic cansat, la llei de Mahoma.
No, perdona, eh? Perdona, eh? Que té moltes històries a l'Ajuntament que no les guanya tribunals, eh?
No sé,
que no les guanya tribunals.
Hauria d'estar 1.800 i pico perquè no tinguessis dret a vot.
No, per complir la llei.
Llavors la llei no prohibia el vot.
Perdona, a 1933 em sembla que va ser el primer cop que van votar les dones aquí, eh? A la segona, a la primera república o la segona.
Ells van remarcar, vull dir, perquè ara ja recupera la notícia, que el règim local només preveu la cessió de les dades del padró a altres administracions sempre que sigui necessari per exercir les seves competències.
Clar, i
si informacions com la residència d'una persona o el domicili siguin rellevants.
I les competències està la consulta.
No?
Home, amb la nova llei electoral ja ho veuràs.
Però si es recorre aquesta llei i diem-li, es pronuncia el Tribunal Constitucional de manera immediata, doncs no estarà.
Qui és el Tribunal Constitucional?
Si és un organisme que està en marxa
de moment, que moment que hi ha dos o tres recusats i el president és un àrbit ballar.
Però de moment és el que hi ha.
A tu t'agradaria que la persona a Madrid fos arbitrat per Valdano?
Jo?
O per Mourinho?
Jo? Avui per...
Des de l'ego.
Potser sí, ho dius per alguna cosa, per què?
No, jo què sé, de cada un té els gustos que tingui.
A mi mentre sigui just, m'és igual.
No pot ser just. Imagina
perdona,
que...
hi ha molts jutges que potser hi ha coses, diguem-ne, no les comparteixen, però apliquen la llei.
Es va recusar amb un membre del Tribunal Constitucional perquè havia fet una opinió, havia fet un informe que li havia demanat a la Generalitat. Havia fet un informe.
Bueno.
I els altres, amb uns criteris i amb unes expressions contra l'Estatut de Catalunya, encara són membres del Tribunal Constitucional. Per l'amor de Déu, si això és justícia, que vingui Déu o vés-hi.
Jo personalment penso...
Jo em sorprèn a mi a vegades la intel·ligència com la useu. No m'hi cap al cap.
Si jo encara que pensi, diem-li, aviam, per exemple, jo puc opinar determinada cosa, però si la llei diu una altra,
el Tribunal Constitucional és un femer de gent inculta i de gent venuda que ha de ser.
Ala.
Que ha de ser.
Posem un examen.
Bueno, de totes maneres, digues. Jo crec que no sortirà endavant la moció aquesta, o sigui,
tant,
no val la pena que ens hi
discutim. No, bàsicament, a veure, tampoc cal ser... tenir molta vista, però vaja, només que Convergència i Unió s'hi oposi ja atura la moció, vull dir que no té volta de full, el debat hi serà, perquè
la CUP, suposa que la CUP i els socialistes també n'hi ha darrere.
Vaja, no ho sé, la CUP té pinta que també votarà en contra.
Els socialistes sempre han dit que la consulta, si no és legal, no es fa.
Però això és una cosa, i l'altra cosa és que posis en entredit entre l'espasa i la paret a una sèrie de regidors perquè
Això no es fa mai, oi?
Es fa sovint.
Vull dir... Però jo no sempre que el PP es preocupa d'aquestes coses. El que interessa a la gent és sortir del caos econòmic, sortir del de llonses. En canvi, ara se'n preocupen...
La gent està preocupada.
Sí, bueno, però escolta, jo només veig que la delegada vostra a Madrid, a Barcelona, es preocupa de les banderes, de la subvenció...
De complir la llei.
Ah, sí, esclar. Això sí, complir la llei, sí, sobretot. Complir la llei. La llei que us interessa, la llei que heu marcat vosaltres.
No, que més li preocupa a la delegada és sortir la foto.
Tinc ganes de sortir-me d'aquest país per no sentir més a la paraula de la llei. La llei, la llei, la llei.
Hi haurà
la llei nostra, hi haurà la nostra llei.
Aquella serà més bona.
Home, i tant, i tant. No hi ha cap llei espanyola que a mi em doni, ni cap acte espanyol que a mi em doni una garantia o em doni garantia o orgull de ser espanyol. Només pot ser espanyol allò que no pot ser, aquell que no pot ser ningú més.
I a les que es fan a la Generalitat totes estan cantant. Totes estan perfectes.
Totes no. Però és que d'Espanya no n'hi ha una. Ni un acte històric que em senti orgullós de ser espanyol.
Si ho consigui discutir, això és picar.
Doncs parlant d'història, una altra moció que jo em vaig quedar parat quan la vam presentar ara fa 7 dies, 10 dies, Iniciativa, però després passejant per Sant Cugat m'he adonat que tenien raó. Iniciativa demanarà al ple que retirin tots els símbols franquistes encara presents a Sant Cugat. Els ecosocialistes denuncien que aquesta simbologia encara està present en habitatges, sobretot construïts entre els anys 50 i els 70.
Sí, les viviendes de protecció protegida.
Recorden els ecosocialistes que, malgrat que fa 9 anys es va aprovar al ple ja una moció que demanava la retirada de la simbologia franquista dels llocs públics, estem parlant de fa 9 anys, els símbols feixistes encara perviuen a diversos edificis privats de la ciutat. Com dèieu, doncs molts blocs construïts dintre d'aquestes promocions d'habitatge de protecció oficial. La idea és que l'Ajuntament s'encarregui de retirar aquests símbols, havent avisat prèviament, òbviament, els veïns dels immobles afectats, i tot això en compliment de la Llei de la Memòria Històrica. Després, passejant per Sant Cuat, un cop vaig llegir la moció... Em vaig trobar, i no en un sol lloc, déu-n'hi-do, vull dir que...
Però només d'aquest tipus, aquell...
Aquella plaqueta que hi havia
amb les fletxes de Mirà. Sí, que es veu el jo i les
fletxes. Les fletxes i... Via de petició oficial. Però jo encara, aquests símbols, són símbols que dius, bueno, són petits i no... Han quedat allà. Però hi ha pobles on hi ha estàtues i hi ha això.
Però ara ens centrem-nos a Sant Cuat.
Sí, jo crec que s'han de treure, però tampoc és un pecat tan greu.
Bueno, aquí hi ha opinions dels mateixos historiadors, no? Diuen que de vegades, diem-li, amagar, treure tot una part del...
Però si és la llei, Lourdes, calla, la llei...
La llei és una llei.
La llei no diu que s'han de treure. Ja no tens res a tornar, és la llei, tu.
Però jo demano l'opinió més enllà de la llei, si no...
No, però és que la llei...
Una cosa és el que jo opino...
Però és la llei.
Una cosa és el que jo opino i l'altra diu la llei, si la llei ho diu, pues
però no pots opinar contra la llei, tu mateixa t'estàs agafant.
No, jo dic que s'ha de complir la llei, pots opinar el que vulguis, però la llei s'ha de complir.
Doncs mira, s'ha de complir, s'ha de treure.
Però les trauríeu o no les trauríeu? Us estic preguntant
doncs,
això.
Amén, si la llei diu que sí, amén. I si no, que es canviï la llei.
Jo crec que hi ha moltes cases que els mateixos ciutadans que viuen a l'Escala ja les han tret. Sí. I anant cap al passeig de Vall Lloreig hi ha una placa en una casa que hi va viure un famós falangista.
Aquí a Sant Cugat?
Sí.
El doctor Modrego? No.
No,
no, però
pregunto.
El doctor Modrego es va perdre a les planes. A les planes es va perdre i per això li van posar a l'avinguda del doctor Modrego.
Però anava amb Narcís de Jovall en aquell moment, ell.
Amb el bisbe?
Sí. No, no, llavors Narcís de Jovall era ajudant del Modrego.
Era ajudant.
No era bisbe.
Ho va ser després, no?
Sí, exacte. Va ser cardenal, tu.
Cardenal, perdó.
El senyor Ridruejo...
Dionisio
Ridruejo va viure al passeig de Vall Lloreig durant molts anys i hi ha una placa que ho diu.
Ah, sí?
Sí.
Però amb escuts?
No, no hi ha escuts. Bueno, només que diu que aquí, els... vivió...
Però són els símbols feixistes els que em sembla que estan d'allò. Jo crec que a Sant Cugat... Jo he de dir que a mi aquestes plaques personalment no m'ofenen, vull dir, és un tema que potser l'he banalitzat del tot, però que sí que crec que fora d'aquí hi ha altres pobles que sí que tenen símbols que realment acaben... acaben pertorbant la d'allò. Vull dir, a moltes esglésies... La llista. Dios, exacte, la llista. Caídos por Dios y por España. A moltes de llotges ja, bueno, ja he vist cap a la part de
Aragó n'hi ha moltes.
Aragó i a l'altre. I després allò que diu calle del caudillo, a mi del caudillo generalísimo Franco. I estàtues de Franco, Ferrol encara en queda alguna. El Ferrol encara en queda una.
Ui, n'hi ha moltes estàtues a l'Espanya.
O sigui que, el toro dels
bons... La pitjor és que encara ens governen, però això és l'allò, trobaràs l'estàtua però ens governen els fills, o els descendents ideològics. La Sais de Santa Maria és neta del general Sais de Santa Maria.
Estàs segur?
I segur.
Però cadascú ha de ser responsable del seu arbre genealògic?
Un moment, continuo dient.
No tries on neixes,
no?
Encara que sàpiga.
Els governants, els que estan governant, o són fills descendents ideològics o descendents biològics dels que van estar 45 anys governant amb dictadura aquest país. Però qual cosa hem de dir, ja prou. I que la transició només va ser una baixada de pantalons de l'oposició i que van ser una amnistia per amnistiar els altres, o sigui, els vencedors, i no per amnistiar els vençuts.
Del pecat dels meus pares en seré jo la responsable. Pues
mira, escolta, si tu ets molt catòlica, tu del pecat de l'Adán i l'Eva n'eres responsable.
No.
I tu estàs patint en aquest món perquè l'Adán es va deixar menjar per una poma, per una fica, per el que fos. Però es va deixar engatussar per la seva dona. I això és així, estàs pagant els pecats del teu pare.
Al nivell que estem parlant. No,
perdona, la tertúlia l'estic portant al nivell de la Bíblia.
Que no pots, home. Mira, i el bo,
Narcís,
no
t'has llegit mai la Bíblia perquè no surt mai la poma.
Però jo dic una poma, una figa, és igual.
És igual, tampoc no surt.
Compte, que les paraules a vegades...
Sí, ja ho sé.
Donen...
per dir la veritat, no apareix mai. Això és una ciència-ficció que algú ens ha explicat alguna vegada.
Era el fruit de l'arbre del bé i del mal.
Si te la llegeixes bé, no...
És igual, és una paradoxa.
Però clar, algun dibuixet havíem de fer, no?
Sí que som nosaltres, portem sobre els nostres gens el que han fet els nostres pares.
Home, el meu pare és un assassí, pobret. I jo en seré la culpable.
Si t'estàs escoltant, no, s'enfadarà, no,
eh? Compte, compte, no, no
és això. Però que, escolta, si tu mires el ministre de Justícia, el seu sogre qui és? Un que va firmar, el ministre d'en Franco, que va firmar...
A sobre, dels sogres, si es porten a matar, tu te vens amb els teus gendres?
Narcís, això...
El Gallardó, el seu sogre, va ser un ministre que va firmar la mort del Pujantí.
Sí, número 1 de dret, una eminència, eh? Tot sigui... Digo, també, era una eminència. Sí, Frank Ribarri,
el número 1 de la promoció de l'Avocat de l'Estat.
Ja m'agradaria jo, hi haguessin més números 1, i no tan cantamanyanes.
El Franco sempre agafava números 1 de la seva promoció, però així va anar al bon, eh?
Però no, a veure, no té causa efecto. Jo trobo que és més com la formació de les persones, la formació ideològica de les persones, no que el teu pare o el teu avi o el teu besavi hagi sigut el que hagi sigut, no?
Qui era el això general veritat, que va haver-hi aquí a la, quan va haver-hi la guerra, que tenia el seu fill al front, o sigui, s'estaven barallant directament?
Jo no ho sé.
Jo sé que el Bueno Vallejo em sembla que va portar...
Podia ser
que estava el seu fill. Jo el que vull dir és que els que estan governant avui dia, els que estan governant avui dia, o són descendents ideològics o biològics dels que es van governar durant 40 anys. La major part d'ells.
Biològics són.
Biològics o ideològics també. I biològics també.
Bueno, pues el ministre de Defensa, el Gallardón, va estar a la presó en l'època de Franco.
No era de Justícia, el ministre aquest?
Això de... Ara de Justícia. Què he dit jo? De defensa? No, sí. De justícia, perdó.
El que sí que està clar és que almenys aquest senyor Utrera Molina estava en el Consell de Ministres on es va signar...
I és el sogre del Lluís Gallardó.
Sí, però mireu a la seva biografia, home. Que no perquè... I l'Estapé també va estar en el govern del Franco i tants altres, tots els del Pla...
No, per mi no és un exemple l'Estapé, eh?
Bueno,
era molt divertit.
Sí.
Jo l'havia tingut, de catedràtic i de divertit no tenia res.
Hi ha gent que pot pensar que pots lluitar, diguem-li, de cara a cara, que pots tenir uns resultats, i d'altres que de vegades arreglen les coses des de dins.
Però estàs legitimant un règim feixista, eh? Un cop d'estat, no ho dic.
L'Estapé estava de professor estava de professor amb el pla de desenvolupament espanyol, eh?
Escolta,
si no fumem, perquè jo l'havia tingut de professor a la facultat
de
dret. I de divertit no tenia absolutament res, aquell home.
Bueno, jo el que de vegades...
En una època que era bastant divertit.
Sí, perquè feia 4 xistes. Era un bar, no vull parlar perquè
maneres,
no vull parlar.
A mi m'agradaria també que quan es parla d'aquestes situacions es parlés del moment que s'estava visquent.
No, jo estic d'acord amb el moderador que hi ha Pregunto. Coses que entren dintre del dia a dia de la teva consciència, no? Si no estàs d'acord amb un determinat règim no entres a col·laborar amb ells. Si jo no estic d'acord amb un determinat partit polític no entraré a treballar amb ells, diguéssim, no?
Bueno, però homo para gustos colores, hi ha gent que opina, bueno. El que sigui.
Pasqual, que no dius res.
És que estic esperant que parlis de coses més.
Com què? Que no parla del Vaticà, d'aquesta notícia que ha tret avui l'Ara, que explica que Rocco Varela...
La guerra de Crimea.
O la guerra de Crimea, si voleu.
Molt bé.
Bueno, tant com la guerra, diríem el conflicte, no?
Això del Vaticà m'ha agradat molt.
Què és això del Vaticà?
Rocco va instar el Vaticà a oposar-se el 9 de novembre. El cardenal va pressionar sense èxit el secretari d'Estat per forçar un gest contra el procés sobiranista. I el Vaticà va callar.
No tenia coses més discretes.
Per cert, que Rocco Varela ha marxat ara.
Perdona, si el Vaticà es reconeix la independència, el Vaticà té una capacitat diplomàtica internacional molt gran. És un estat molt petit, però té molts centenars de milions de seguidors. I si el Vaticà reconeix Catalunya...
Però
això que sigui Vaticà, que reconegui Catalunya, que no que sigui França, imagina el que dic.
De moment no ha dit això, eh?
Bueno, jo és el que dic.
Ha dit que ens han d'entendre.
No ha dit que ens han d'entendre.
Sí, ha dit que ens han d'entendre i que conjuntament s'avança millor que no separadament.
D'aquest tema hi havia una...
Com es llegeix la Bíblia? Com el diable llegeix la Bíblia?
Pasqual,
d'aquest tema hi havia alguna cosa que no acabava d'entendre. Com pot ser que el Rocco Varela, per exemple, digués que no era moral el nacionalisme o l'independentisme o no sé què, i amb un catòlic apostòlic i romà que tenia per allà a la vora li vaig voler entrar en debat, dic, escolta, com pots... jo entenc que em digui que l'avortament no és legal, que hi ha immoral, que el divorci no sigui moral, això són coses de moral, deixant de part de que moris vol dir costum, però bueno, dic, però moral l'independentisme que té a veure, i llavors aquest em va donar una explicació, però m'imagino que no la sap ni el Rocco Varela, que era dir, home, no és bo que els pobres, ai, que els rics marxin i deixin els pobres d'allò. o sigui, tota la
caritat cristiana era aquesta.
Exactament, era la caritat cristiana de que si marxàvem els rics els deixàvem amb el cul en l'aire, per dir-ho d'una manera.
Però si no és veritat, però si Catalunya rep una quantitat de diners immensa de l'Extremadura.
Segons el Monagas.
Segons tots.
Pues el Rouco, m'imagino que és l'única, perquè si no, no trobo explicació a que un cardenal parli de moral de la independència.
Escolta'm, tu lo trobes moral, mira, no, és que te l'eclisi l'has d'analitzar també. A la República es van cremar moltes eglésies, però la eglésia en majúscula l'havien cremat ells mateixos, els cardenals i els bisbes. La eglésia en majúscules. Que els republicans van cremar eglésies, petites eglésies, és això, estic d'acord. Bueno, estic d'acord, és història. Però la eglésia en majúscules la van cremar ells. Van reconèixer el règim franquista. Van donar suport durant 40 anys al règim franquista. En el règim franquista, després de la victòria, més de 100.000 persones van ser executades per violència.
Tens una desincronia. Política.
No, això és la eglésia catòlica. La eglésia catòlica que va permetre tot el de Hitler per declarar el Vaticà ciutat oberta. Això ho va permetre. Eh? O sigui que, i que no, la Conferència Episcopal Espanyola no va reconèixer la República quan va venir el 14 d'abril de 1971. Això és la Iglesia Catòlica Espanyola. Això és la Iglesia Catòlica Espanyola. I et diré, encara una frase que sé que dolrà molta gent. Va tenir una meitat del que es va mereixer. Mira el que dic.
Compte, eh?
Compte. Veure, escolta, bueno, és que ja en vam parlar una altra vegada i recordo
sí,
aquesta frase.
Si podem portar-ho al present,
frase,
millor, també.
Molt desafortunada, eh? Molt desafortunada. I et deia, tenies una disincronia, perquè, clar, diguem-li, la represàlia franquista, que tothom que la valori com l'ha de valorar, va ser posterior.
Encara no dic res, no se n'emparen de res,
va ser abans els anarquistes que entraven a les esglésies i pelaven a la gent. A
perdona, no és veritat.
A 1800, l'església de poderosos.
O sigui, la veritat és que durant el temps del final de la República, que abans del cop d'estat, per dir-ho així, es van cremar molt poques esglésies i van matar, diguem-ne, relativament, per una banda i per l'altra, per tant de falangistes, a poques, diguem-ne, relativament poques persones. N'ha matat més l'ETA en tota aquesta temporada que tots els assassinats que hi va haver i tal. Per tant, el del cop d'estat del Franco no va ser per l'excusa que va agafar, va ser que hi havia desori, que es cremaven les esglésies i que tot això. I quan es van cremar les
revoltes, expropiacions, la gent anava i deia.
Hi havia la d'allò d'agricultura. Bueno, el que jo volia referir. Quan va venir realment la crema va ser quan es va tenir d'armar el poble perquè hi va haver el cop d'estat, però no abans. Abans de l'excusa del cop d'estat dient que és que s'havien cremat esglésies, etc., no és certa. Hi havia
no,
desori,
va ser immediata. No, però hi havia molt desori. És que no he dit això, jo no he dit una cosa i l'altra. Jo el que he dit és que l'església, o sigui, que la repressió va venir en acabar la guerra, ¿vale? En acabar la guerra, i que abans d'això els anarquistes comunistes havien atacat a la Iglesia i havien pelat a molta gent. Pues ja està, pues d'això. Aleshores, clar, quin és el resultat?
Anarquistes estic d'acord, la falla estic d'acord, però els comunistes potser no,
també.
No, eren, totalment, tenien una guerra d'entre ells mateixos,
Cuidado,
però el Pum era,
sí.
El Pum era anarquista.
Era revolucionari, sí.
I molts per enriquir-se personalment, perquè entraven a les esglésies a robar i després s'ho enduien a nivell personal.
L'Iglésia encara no ha demanat perdó i l'Iglésia és molt responsable de les coses que van passar.
Qui li ha demanat perdó a ella per totes les morts?
Perdona, han sigut reconeguts i han sigut sants, home, són sants ara.
No, és que jo que sóc d'història sento coses curioses, diguéssim.
Home, no, però la veritat que...
Et recomano un llibre que es diu Història d'un anarquista, que està basat en el diari.
L'has llegit,
doncs allà ho tens.
L'anarquisme i el comunisme han estat lluites.
Tu no pots fer cas d'un llibre.
Perdona, d'un diari, perdona. Diari d'un anarquista, sí, és el diari, i està transcrit literalment, literalment entre
però
cometes.
Però és el diari d'una persona, tu no pots...
D'una persona t'explica el que vivia.
Tu no pots vestir la història amb el tarannà d'una persona. La història té molts tarannàs.
No tarannàs, explica. el que ell vivia allà.
Deixa-la que m'ho mantet a la
Em sembla fantàstic que t'hagi entusiasmat aquest llibre, però si vols venir a casa en tinc 6.000 de llibres d'història.
No, sí, procuro llegir.
Vale? El procés històric s'ha donat per molts casos. Una vegada, em sembla que diverses vegades ja n'hem parlat. Jo conec dos pobles de l'Alta Ribagorça que no hi va passar la guerra perquè no hi havia carretera, Areny i Sopeira, el Pantano d'Escales, i es van matar la meitat dels ciutadans d'un poble i de l'altre. Per què? Per les terres, perquè es tenien mania, perquè se li havia pres la nòvia... Per tant, a veure, el procés històric és un procés molt complicat i no es pot allò tirar la paperera perquè t'has llegit un paper, diguéssim, no? Aquí van passar moltes coses diferents i moltes coses a nivell internacional, perquè per això hi va haver-hi el cop d'estat del senyor Franco, que va ser el que va començar la Segona Guerra Mundial, en realitat. Bé, el procés és molt llarg i em penso que
però va haver una lluita entre l'anarquisme i el comunisme.
Home, i entre
comunistes i entre la FAI, la CNT i el PUM. A veure, però la majoria eren coses molt personals. Molt personal.
Jo, si em permets un parèntesi...
Sí, que estem a punt de marxar. Sí. Si voleu dir alguna cosa més...
Absolutament personal meu. Jo estic escrivint la història de l'avi de la meva dona, la biografia de l'avi de la meva dona. I hi havia coses que no acabava d'encaixar, com quan va estar a la presó a Madrid i d'allò pensar que hi havia d'haver un expedient. Vaig demanar l'arxiu de Simancas, vaig demanar l'arxiu de l'Armada, etc etc. I sabeu a qui vaig fer anar a raure al final? El Paul Preston. I sabeu que el Paul Preston m'ha contestat?
Sí, pot ser.
Quin tio més amable, el Paul Preston.
Sí, sí, una eminència.
Una eminència. Li escric a Anglaterra, en castellà, no sabia... Crec que també li has...
També l'entén en català.
Crec que l'has pogut escriure en català, però dic, bueno, l'escriuràs en castellà. I em va contestar, i em va donar un parell de pistes de persones. Josep, això és una persona, sent una eminència com és, que se vingui amb un cul d'olla com jo a donar-li...
Home, no diguis això, no és veritat.
A lo millor bueno, ho feia home... per al teu sogre, no, per tu. No. Ho feia pel teu sogre, no per tu. No tiris tantes...
No em va donar dades. No em va donar les dades del meu... De
Pasqual, a veure, jo crec que tota persona com el Paul Preston o d'altres historiadors que
sí,
hi ha hagut...
Sí, sí, he rebut respostes positives de tots.
El que tenen és ganes de donar la informació que tenen al seu cap, diguéssim, clar. No? És evident.
Si heu fet aquest llibre és que teniu més fitxes.
Però els historiadors esteu passant malament, perquè encara els arxius de la Guerra Civil tots encara estan qualificats com de secret, a Espanya. Okay. Estan intervenint, no. Estan contravenint totes les instruccions internacionals i han passat els 25 anys, no obren els arxius. Espanya no obre els arxius.
25 anys? 25 anys, 30 anys.
Bueno, per això mateix han passat els 25 i 30 anys i encara no... És així, home, l'altre dia ho portava al diari,
sí,
no?
Sí, és possible, és possible.
Els arxius estan tancats completament i no els poden obrir.
Els
no, però no de la guerra, jo no havia...
Sí. De la guerra.
Jo no ho tinc
de la guerra i després de la guerra.
No puc posar...
I després de la guerra.
Jo he trobat arxius de la guerra.
O sigui que hi ha una norma internacional que si es diu 25 o 30 anys, depèn de l'assumpte, i
que
estan intervenint les instruccions internacionals.
Jo he demanat dades i me les han donat, però no sé si n'hi ha uns altres que estan tancats, això ja no ho sé.
I encara han tornat la llei, que parlin de la llei, que els arxius de Salamanca encara no han tornat tots. I això que hi ha una llei que ho diu que ha de fer-ho. Que està per
a l'Arxiu Nacional de Catalunya s'han cugat a més haurien de venir.
Deu, exacte. Sí, sí. Deu faltar poca cosa.
És que no sé si hi ha tant lloc a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Estava bastant buit, però vaja.
Bueno, anirem a l'Ajuntament a veure
com va el ple. Ple que comença a les 7, a 6:45, les intervencions del públic. Des de Cugat.cat el seguirem en directe. Qui no pugui anar-hi, doncs des de la web el pot seguir en àudio, en aquest cas en un vídeo. Però vaja, clicant el podrà seguir amb 29 punts només.
Jo, com que vaig patir 20 anys de plens...
Sí.
29 punts.
20 anys de plens. Sí.
I de qual, i d'aquestes, quants d'emocions?
Exacte.
Ara hauria de mirar, però... Una desena, segur.
Però té un avantatge que l'Ajuntament de Sant Cugat té un avantatge sobre el Vall d'Oreig. Que les emocions es veuen al principi, que a mi Sant Cugat és al final del ple. La qual cosa, a tu t'interessa com a poble, com a públic, les emocions. Després ja te'n vas, perquè l'altre és molt tècnic. Però, en canvi, el Vall d'Oreig ho posen al final, les emocions.
Veurem com va.
I t'has aguantat tot el...
Lourdes, Maria, Pasqual i Narcís, moltíssimes gràcies i si voleu la setmana que ve ens trobem.
Digue'm. Molt bé, molt
i felicitats merci. Per als Sant Joseps.
Ah, sí?
Sí, ja
els pares, no?
No, no, vindrem a prendre aquí caramels.
Home, doncs mira, si voleu, esteu convidats. Que vagi bé, molt bon dia.
Vinga, bon dia. Gràcies.